Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bona tarda. L'EMD de Vall d'Oreig podrà tornar a concedir llicències urbanístiques de l'Avinguda del Baixador, aturades des del 2019. Així es conclou en un informe de l'Estudi d'Urbanisme, Arquitectura i Enginyeria, OUA, encarregat per l'EMD, que assenyala que les condicions que presenta aquesta via no justifiquen la denegació de llicències d'obra. El vocal de Vialitat, Xavier Humet, ha explicat a Cugat Mèdia que ara els tècnics municipals tenen l'aval jurídic necessari per estudiar les peticions de llicències que estan a l'espera i concedir-les si el tècnic ho considera. Sant Cugat en Comú ha escollit la seva nova executiva local amb la mirada posada en les eleccions municipals de 2027. L'assemblea del partit, celebrada el passat 24 de gener, va aprovar per unanimitat la nova direcció, encapçalada per Rocío Luna, metgessa i veïna de Sant Francesc, i per Marcos Camarzana, que és professor d'Història i veí de l'Eixample. L'objectiu d'aquesta etapa, segons ha explicat la formació en un comunicat, és fer créixer l'organització i que els comuns tinguin un paper decisiu en els pròxims comicis municipals per avançar en l'agenda d'esquerres feminista i ecologista de Sant Cugat. La plataforma Sant Cugat en Palestina i la coalició Prou Complicitat amb Israel han convocat una concentració el dilluns 3 de febrer a les 6 de la tarda davant de l'Ajuntament de Sant Cugat per mostrar el seu rebuig arran de la cancel·lació de l'exposició La resistència invisible, dones palestines contra l'ocupació. Sota el lema Prou censura, reclamen al consistori que reprogrami la mostra al claustre del monestir. I d'altra banda, és notícia de la plana esportiva que l'Ajuntament ha tancat la pista descoberta de Jaume Tubau pel mal estat del paviment. De fet, és una pista coberta, descoberta, volíem dir, que utilitzen prop de 70 jugadors i jugadores del Patí Hoquei Club Sant Cugat, que pertanyen a 12 equips diferents, que aquests hauran de ser reubicats a la pista de Sant Francesc. Pel motiu del tancament, també s'han quedat sense poder entrenar la tecnificació dels porters, que també es duia a terme en aquesta pista, que de moment s'haurà d'anul·lar. L'Ajuntament encara no ha donat terminis al club de quan s'iniciarà l'arranjament i de quan finalitzarà.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
I 3 minuts de la tarda, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimecres. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs, aquesta tarda hem tingut lamentablement la mort d'un motorista a Reus en una carretera local que està encara tallada. És el cas de la TV-baixa 7211, on també està afectada la C14. En el cas de l'àrea metropolitana, la situació està complicada a les dues rondes. I en el cas dels accessos, parlem de la B30 amb una mica de lentitud a Barberà en sentit Tarragona i a la C32 a Sant Boi amb dos sentits de la marxa. A la resta de dies, de moment, no hi ha incidències rellevants. Molt bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Sílvia.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
El vestit que duia Laura Escanes ara fa un mes per la nit de Cap d'Any, al presentar les campanades per TV3, estava fet per dues estilistes vallesanes, de Sabadell concretament. La Yolanda i la Cristina Pérez no només han vestit aquesta influencer i presentadora catalana, sinó que han vestit molts més noms propis. Anem a conèixer-les. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda Cris és ara mateix una marca molt consolidada i aquí els famosos sobretot recorren quan tenen un esdeveniment important. Ara repassarem tota la seva trajectòria i com els va tot plegat amb una de les seves fundadores, la Yolanda Pérez. Bona tarda, Yolanda.
Bona tarda, què tal?
Laura Escanes ha lluït el vostre disseny aquest cap d'any a TV3, però personalitats com Paulina Rubio, no?, també han vestit de Yolanda Cris, i els Goya de fa un parell d'anys, per exemple, també hi havia 6 looks vostres. Es pot dir que les influencers o famoses vesteixen la vostra marca?
Sí, a moltes famoses els agrada, perquè ja són 20 anys que tenim de marca com a industrials, anem a dir. Vam començar abans, però com a industrials, com a marca, fa 20 anys ja.
Fa 20 anys i ara, no?, és un dels moments doncs més platònics en el que doncs moltes personalitats reconegudes vesteixen la vostra marca, i això és una mena d'aparador, més enllà doncs de la consolidació que teniu, no?, que al final persones doncs tan conegudes, famoses, vesteixin els vostres dissenys en dates tan assenyalades, no?, on tothom està doncs amb els ulls a sobre, no?, d'aquestes personalitats, us serveix encara més d'aparador. Una mica quin balanç en feu, no?, de que, per exemple, ara darrerament Laura Escanes hagi vestit el vostre look de les campanades, que també va ser molt comentat?
El balanç, bueno, va ser molt positiu, la veritat. Sí que és veritat que nosaltres normalment tirem més en fora, perquè ja vam internacionalitzar la marca i els mercats són més forts fora que a casa, anem a dir. Però, bueno, volíem enfocar-nos de nou en el territori nacional i era una bona manera de fer-ho amb la Laura. Va sortir tot així com... O sigui, no va ser una cosa planejada. Ens va caure l'opció i, com ja nosaltres teníem aquesta idea de reforçar el nacional, Catalunya, Madrid, a més, doncs vam aprofitar. Sí, sí.
Mm-hmm. Com va néixer aquesta connexió, aquesta col·laboració? Va ser doncs l'equip de TV3 que us va contactar a vosaltres? Va ser la mateixa Laura? Una mica doncs com es va generar, no?, tota aquesta col·laboració?
Aquesta col·laboració es va fer de manera que nosaltres tenim unes relacions públiques que ja treballa fa uns anys amb nosaltres, i evidentment ella té bona relació doncs amb managers de gent coneguda, igual que amb managers de gent estilista, bueno, gent que és una mica el panorama, doncs, bueno, de més celebrity, no? Llavors van ser, jo no sé ben bé com va anar, la veritat, però jo crec que ja es coneixien l'estilista de la Laura amb la meva PR, i llavors, doncs, res, m'ho van proposar, a veure si a mi em venia de gust i volia fer. I vaig dir, bueno, doncs, proposeu-me les vostres idees i tal, i, bueno, ens vam entendre de seguida, la veritat.
Uh-huh. En què us vau inspirar per fer aquest disseny que vam poder veure el dia 31 a la nit?
Bueno, ens vam inspirar a la mateixa idea que ella em va donar. És a dir, jo no busco inspiració per una altra persona, perquè això ho faig quan tinc col·leccions a fer meves. Però en el cas d'haver de vestir algú, sol respectar la idea que té la pròpia persona, no? I la pregunta que sempre li faig és, bueno, has pensat en alguna cosa en concret? I ella és quan em va respondre, també de la mà de l'estilista, doncs que havíem pensat en algú que reflexés doncs una mica el mar Mediterrani i tot una mica més Barcelona, no? Bueno, aquí, bueno, vam començar a fer 4 proves de teixits, d'històries, i ja de seguida els hi va quadrar.
Mm-hmm. Tot i això, tot i aquests doncs vestits, no?, de gala, vosaltres esteu molt especialitzades en els vestits de núvia.
Bueno, vam començar així, amb núvia, sí, però fa molts anys que fem festa. Va ser una de les coses que vam començar a fer. Però sí, són més conegudes per la núvia, sí.
Mm-hmm. En aquest cas, què creieu que us diferencia, no?, i per què vau decidir apostar per aquest gènere, no?, per aquest doncs, model que no és tan usual com el de núvia, no?, que és molt, molt concretat, molt definit?
Perquè mi mare venia del món nupcial. Llavors ella era cap de producció d'una empresa que només feien vestits de núvia. Llavors la manera de començar una mica més ràpid era aprofitant, doncs, bueno, un producte que era, doncs, vestit de núvia. Passa que per inquietud meva, doncs, ja vam començar a intentar fer petits pinitos, que en diem, de vestits de festa, fins que vam començar, doncs, bueno, a presentar-los aquí a Barcelona, després vam funcionar a París, i bueno, i anem així, després a Nova York, i continua la presentació de les col·leccions d'aquesta manera. Bueno, diversifiques una mica més els productes. Bueno, a vegades és arriscat, i a vegades és divertit, i a vegades és horrorós, no sé. És una mica així.
De fet, sí, ara com comentava, no? Teniu presència a molts països, des d'Espanya, no? Fins als països nòrdics, fins a Àsia o Estats Units. Com ha estat aquest procés d'internalització?
Bueno, està bastant afiançat, tot i que a vegades també hi ha canvis en segons quins clients i quines coses, hi ha mercats que pugen, si hi ha devaluació de la moneda, doncs ojo, cuidado. Bueno, ja no és competir només amb Europa, que abans és el que teníem, no? Una mica més, abans del Covid potser i tal, sinó que ara és que competeixes amb el món. Però igual jo que amb milions de marques, saps? Saps què vull dir? O sigui, som molts els que estem amb aquest timbrado. I bueno, clar, la globalització porta això.
I tant. I en aquest sentit, què creieu que us diferencia, no? Perquè ara al principi comentava 20 anys són molts, no? I mantenir-se, doncs, en un nivell tan elevat durant tant temps és complicat, i més tenint en compte la globalització i la potència d'altres marques, sobretot en el sector de la moda. Què creieu que us diferencia i que us fa estar, doncs, aquí dalt de tot encara?
Home, ens diferencia que el producte és molt artesanal. Som un bon equip, un gran equip, que ens matem, la veritat, treballant. I això el botiguer o la persona que ha de comprar la marca, doncs ho aprecia, no? Veu la qualitat dels teixits i dels acabats. I a vegades, doncs, bueno, els hi fa de cantar per continuar una mica amb la nostra marca, no? Sí que és veritat que amb la pujada del món online i tot això, doncs ens costa una mica més, no t'enganyaré. Perquè, clar, amb una foto pots fer virgueries. Però, bueno, diguem que tenim un rengló que encara la gent, doncs, el continua apreciant. Saps? Que és una mica, doncs, bueno, això que compro, si és alt de preu, per què ho és? Llavors hi ha una justificació, hi ha un treball al darrere, i encara hi ha gent, menys mal, doncs que li agrada això i ho valora. Jo crec que és això l'èxit. Una mica una aposta també una mica més arriscada dins del món de la Núbia. Quan vam començar vam revolucionar una mica més, perquè nosaltres vam crear l'estil boho, que no existia en aquells moments, i vam ser les pioneres, i bueno, i va estar molt bé. I llavors, bueno, sempre hem anat una mica com innovant dins del sector de la Núbia, que és molt més fàcil que innovar en un sector de moda, que hi ha moltíssimes més marques i hi ha coses excepcionals, saps? Tot i que el món de la Núbia, innovar-ho és complicat, eh? Perquè, clar, és un vestit de tradició, els cops, i aquí una mica de dualitat, a vegades, però bueno.
En aquest sentit, com van ser, no?, una mica aquests orígens. Ara, doncs, el repte, imagino que és anar-se actualitzant, però en els inicis, no?, com van ser? Perquè, com comentaves, doncs, tot això ve d'un negoci familiar, ve de la vostra mare, vau agafar el negoci tu i la teva germana. Com va ser tot aquest inici, aquesta posada en marxa de Yolancris?
Doncs l'inici va ser que mi mare, doncs, estava treballant en una empresa, que el senyor es va jubilar i es va quedar tot sense feina, la veritat. I em va dir, nosaltres teníem les botigues a Sabadell, i em va dir, ostres, jo en botigues no m'hi veig. Estic pensant de quedar-me a la petita planta que tenen a baix i començar a fer un mostrari per les botigues nostres. I d'aquí ja vam anar a la fira, vull dir que ja va ser com molt ràpid. Però, bueno, diguem que a l'inici, en aquells moments, tenia 25 anys. I jo vaig veure que el que es venia en aquells moments a les botigues, inclús jo tenia, era com molt igual tot. Estava molt ben fet, però era tot molt igual. I el món de la foto era com molt avorrit. I jo vaig veure molt clar el forat que hi havia, saps? Què s'havia de fer. Era una mica el que en aquell moment portàvem la gent jove. No sé, doncs quan sorties per ahí, això, doncs aquell estil, aquella essència, que era una mica més hippie, no sé com dir-ho.
Això en quina època era?
Això quan vam començar els inicis.
El 2005. El 2005,
sí. Doncs em va resultar molt fàcil i em divertia molt. La gent em deia, això no es vendrà, tia. Bueno, no. En aquells moments ets inconscient, saps? I no tens res a perdre. I com no tens res a perdre, ho proves. I mira, va agradar. I ens va sortir bé. Això és una mica els inicis.
Mm-hmm. I després d'aquesta evolució, com ha estat? Ha sigut, doncs, fins a arribar aquí dalt, ha estat de manera progressiva? O hi va haver un punt d'inflexió que a vosaltres us va catapultar com a marca?
Home, vam anar, bueno, vam anar fent camí, vam anar pujant de mica en mica i tenint cada vegada una mica més de feina i obrint països una mica així. Potser va ser quan vam començar a vestir i fer el des més top, saps? De, pues no sé, una audiència, una realitat. Jo vaig fer els vestits de les Kardashian, quan es va quedar la Kim Kardashian. Llavors, bueno, però és que no va ser, jo diria que no és veritat això, no van ser les celebrities, va ser com, va haver-hi com un boom on aquí nacionalment es va entendre més el boho va arribar més tard a altres països, llavors en aquell moment era nou, continuàvem pujant, no sé, saps què vull dir? És com una progressió, com mm-hmm. salts en arc, no sé.
Mm-hmm. I ara, per últim, amb una mica, en què esteu treballant, no? Quines col·leccions teniu entre mans i no sé si hi ha algun nom propi de renom dintre de la vostra llista de clients actualment.
Mm. No, els clients meus... A veure, els clients meus són gent normal, gent que pot tenir diners o no tants, o sigui, jo fem vestits, ojo, que no fem vestits que valguen milions, eh? Fem tenir un preu molt correcte, una qualitat molt bona. O sigui, no són cars els meus vestits.
Mm-hmm.
Per com estan i tal, no és car. És una marca mitja, anem a dir. Els clients aquests que veieu de celebrities i tal, això és més màrqueting, o sigui, és una cosa que... Bueno, arribes a col·laboracions com amb ells i fas un win-win, però difícilment a mi em compren, perquè no compren aquesta gent. Aquesta gent es posen els vestits i les marques van darreres totes.
Mm-hmm.
Llavors, bueno, diria això, és una marca, doncs, qualitat-preu molt correcta i mitjal, però que no és car, eh?
Mm-hmm. I això, esteu treballant en alguna col·lecció en concret ara?
Sí, nosaltres estem treballant ara mateix amb tres col·leccions al Tacón. Estem preparant l'obra i del que és el mes d'abril, durant la setmana de Sant Jordi. Llavors estem fent la de Mercedes, el Madrid Mercedes Fashion Week, que és el 20 de febrer, i estem preparant alhora també la de París, perquè és el març, la primera setmana de març. Bueno, i cada col·lecció, doncs, bueno, té un aire una mica diferent. Una és de festa, una altra és de pret-a-porter, l'altra és de núvia.
Mm-hmm. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquest repàs, no? Digue'm?
A tu.
No, de la vostra marca i, doncs, a continuar endavant, molta sort.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Igualment.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Pot ser difícil saber quins són els criteris a seguir a l'hora de comprar peix. El Toni Sales, gerent del restaurant La Martina de Badalona, ens compartirà alguns dels seus millors consells per escollir els productes del mar amb la millor qualitat. Saludem en Toni Sales i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda als dos.
Bona tarda, Carme. Doncs estic aquí per trucada amb el Toni Sales, gerent del restaurant La Martina de Badalona. Bona tarda, Toni.
Hola, bona tarda. Què tal?
Anem a parlar, no, sobre aquests tips a l'hora de comprar peix, però abans de tot, ens podries explicar una mica sobre el procés de la pesca i com influencien la qualitat del peix quan arriben a les botigues?
Vale, doncs mira, el que es fa normalment és, depèn de la zona, es fan sortides amb els vaixells, tant si es fan uns que es fan de matinada, molt de matinada, i altres de nit. Vale? Llavors, a partir d'aquí, pues, estan tota la nit pescant, depèn de la zona, pues, si són tema de lluços o corballs o articles així de peix blanc, i el que fan és tenen unes càmeres frigorífiques amb el vaixell que es fiquen allà i altres que no tenen doncs és amb gel, directament li posen gel i aguanten, no? Uh-huh. Amb això, tot això, quan arriben a terra, doncs allà el que passen és passen a subhasta i a partir d'aquí doncs ja el que fan és això, doncs, el típic que has vist a les, la safata que es posa amb el pis a sobre i n'hi ha un timbre que vas picant per fer la compra. Un cop cadascú que agafa la compra, pues, guarda amb les càmeres i ho fiquen a la furgoneta per enviar-lo directament a cada peixateria o a cada supermercat o a cada botiga.
Llavors, a l'hora de comprar peix fresc, quins són els factors més importants que hem de tenir en compte per assegurar-nos que estem adquirint doncs, un producte de qualitat?
El més important, per exemple, una de les coses més típiques és l'ull. Quan tu pesques un peix, normalment el rigus mortem, el seu ull està per sobre de la cara. A partir de que passa un dia, dos, tres, el seu ull es va ficant més cap endintre. Perquè molta gent es mira la ganya, i la ganya sí que és veritat, si la veus molt vermella ja saps que està molt viva, però també hi ha molta gent que té la tendència a pintar-la de la pròpia sang d'un altre peix, m'entens? Uh-huh. I això, doncs clar, no s'ha de fer. Bueno, però sap què es fa, no? Però sí que és realment el que jo miraria més és l'ull i la brillantesa de l'escata. L'escata mateixa té una brillantesa que es veu molt.
Quan parles d'aquesta brillantesa, què vol dir? A mesura que van passant els dies, doncs cada cop és menys brillant, no? L'escata,
sí, i queda més seca. Queda més seca, costa molt més de treure perquè està més adherida a la pell i, en canvi, quan estàs escatant, comencen a sortir les escates molt disparades, quan està més fresc, saps? Perquè està dura, però està pel moment de sortir. Llavors és això. Però sobretot de tot del peix és l'ull, és el més important.
I, Toni, quins són els errors més comuns que solem cometre quan anem a comprar peix i a partir d'aquí, doncs, com podem evitar-los per assegurar-nos doncs, que estem fent una bona elecció?
Doncs mira, aquí sobretot el que hauria de fer molta gent és posar realment l'etiqueta d'on ve la captura, que això és molt important per saber la gent d'on està agafant, saber quin peix és de temporada, que és el que faria jo i el que els meus clients sempre dic, que quan vagin a comprar peix per l'empresa que tenim nosaltres de Nova Mar, és, escolta'm, què vols? La temporada ara és el Bonito, el Jus i la Corball, doncs pues compra això, que val la pena, es barata i entra molt més quantitat. Per mantenir els errors, pues sobretot el client quan l'agafa, fixa't amb la peixatera o amb el peixater que l'agafa, que l'ha d'agafar sempre de la part del cap tirant cap al coll, no de la carn, perquè n'hi ha molta gent que agafa un jus i l'agafa per la part de la cara i després entra, si l'ha passat per quatre mans, aquesta cara després queda més tova i es desfà la sortent.
Llavors, en la línia que comentaves també, com varia la qualitat del peix segons la temporada? Perquè hi ha espècies que convé comprar-les en certes èpoques de l'any.
Sí, clar. Sí. Realment s'ha de comprar el que és la temporada, perquè precisament pel preu, perquè no té sentit que tu compris un besuc si no és la seva temporada i estaràs pagant igual el doble o el triple del preu del cavall. O una cavalla, que realment la cavalla n'hi entra moltíssima quantitat a Barcelona, però també entra molta per la part d'Anglaterra. I això, pues, si arriba de seguida, està molt fresca i es manté molt bé. En aquell moment, quan el congeles, jo sempre aconsello a la gent que el peix del congelador nostre de casa no és com una càmera d'una empresa d'un supermercat, m'entens? Aquí has de tenir màxim dues setmanes el peix congelat, perquè si no després comença a perdre les seves propietats.
Ens podries fer 5 cèntims una mica dels peixos més comuns segons la temporada?
Dels més comuns? Doncs pues mira, per exemple, o sigui, durant tot l'any tens perquè, clar, aquí parlem o de peixos salvatges o de peixos d'aquicultura, que ja saps que també ha estat molt controlat tot, i a partir d'aquí ja saps que el jubarro, orades, el llenguado, el salmó, clar, aquests peixos pots tenir tota la temporada, perquè es preocupen de que vagin fent el seu tractament, de que no es facin malbé, de que el seu menjar sigui bo, i vagin creixent de temporada en temporada. Ara, si és salvatge, sí que et diré, doncs, per exemple, l'orada, la seva temporada, és a partir del octubre tirant a novembre, quan arriba el fred de veritat. Llavors el peix, la durada, comença a pujar i sobretot aquí a Vilanova, a Sant Carles, es troben moltíssimes i ahir val la pena comprar-ho.
Podries també compartir amb nosaltres alguna espècie de peix que estigui ara mateix en la seva millor temporada i també doncs, què recomanaries no afegir a la nostra dieta?
Doncs ara mateix el jus està molt bé, està entrant moltíssim i el preu està força bé, val la pena. N'hi ha tres tipus de jus, el de volanta, el de rastre, el de Pinxo i el de Palangre. Ah, llavors, qualsevol dels tres ara estan entrant superbé de preu. Val la pena.
Quines diries que són les millors zones de pesca de Catalunya o de la costa mediterrània per aconseguir peix fresc i de proximitat?
Pràcticament tens... Bueno, el que és la costa mediterrània és perfecta. El Cantàbric també molt bé, però tens, ja saps que el temps allà varia molt. Llavors costa molt més agafar-ho i hem de fer pesques més allargada de temps i guardar-ho més en càmera. Però sí que realment de les costes, nosaltres ens truquem pues, de Cadis cada dia, de la pesca de conill, de zones de baix, i són peixos que entren a les 3 o les 3 i mitja de la tarda i estan en perfecte estat. Vull dir que realment s'està, avui dia, s'està controlant molt, i els paros biològics per deixar que el seu peix ha de créixer pel seu moment, i llavors no es pesquen i ho controlen bastant, però sobretot per les llotges.
I també ara, Toni, hi ha alguna diferència entre la qualitat del peix que es pesca de manera artesanal i el que prové de grans doncs, pesqueries industrials?
Molta, home, diferència sí. El que, pues, el que és més petitó, ja saps tu, que agafarà pues, mitja tonada de peix, ho portarà a terra i saps que està ben cuidat i ben tractat. El que són ja buques més grans, agafen unes xarxes molt, molt enormes, que ahir, tal com van fent a la resta, estan agafant de tot. Tenen que fer un triament, evidentment, i s'han de preocupar que realment a la gent que està amb aquell vaixell pues, vegi que si un peix que sap que sàpiga ell mateix que no és la seva temporada per agafar-ho, per vendre-ho, pues, que torni a llançar al mar. Això és el que s'ha de controlar molt més. En si sí que ho controlen tot, i per això et dic que bueno, sempre hem de mirar que la gent estigui atenta amb això.
Ara també, alguns consumidors optant per al peix congelat, quines recomanacions tens sobre aquest tipus de peix en comparació al peix fresc? A més del que tu comentaves, no?, de les dues setmanes.
La recomanació, sobretot, mirar on s'ha pescat, quina és la data de congelació, molt important, perquè s'ha de mirar bé, perquè molta gent ho compra i no ho mira, el que posa ahí en la lletra petita, i ahí s'ha de mirar molt bé. Sobretot la data de congelació és molt important.
Llavors, a partir d'aquí, del que tu comentaves, no?, dues setmanes màxim al congelador de casa nostra.
Sí, quan és fresc i ho congelem a casa, dues setmanes, no molt més. I perquè, sobretot, també, si vols deixar un dia a la nevera, com molta gent m'ha preguntat, oi, si ho vull menjar per demà i tal, jo sempre dic el mateix. L'has de tapar molt bé perquè amb fil, perquè el peix el que no li pot tocar és l'aire. L'aire és el que deteriora el seu cos.
Llavors, si el deixem a la nevera, doncs s'ha de tapar molt bé el peix.
Amb un film i posar gel o alguna cosa que li tingui ben de fred i ja està. I amb això s'aguanta perfectament.
Ja també parlant que, de...
Diferent amb el marisc ja saps tu, doncs, llavors agafes un trap, una mica de sal, ben mullat amb aigua molt freda, li poses a sobre i el mateix ja es va alimentant i es continua viu.
I el marisc també hem congelat? També són dues setmanes?
Sí, sobretot. Amb el marisc sobretot perquè a l'escamarla, a la gamba, la cluïssa, jo molta vegada recomano més bullir-la i després congelar-la un cop buida, perquè si la fiques viva al congelador, moltes es moriran i no s'obriran després.
I ara també parlant de tipus de peix. A l'hora de triar entre peix blau o peix blanc, quines diferències nutricionals i de sabor podem trobar i quina opció recomanaries segons les necessitats de cada persona?
Bueno, cada persona és un món a l'hora de menjar, però sí que realment et dic que llavors amb el peix blanc és molt bo, però controla perquè s'ha de congelar, perquè com que ja saps el tema dels anisakis, has de vigilar pues, que no en tingui, o si no ho veus perquè no ho saps, pues, congelar-ho mínim 48 hores i un cop el descongeles una temperatura de 180 graus, per almenys per cuinar-lo. ¿Vale? Perquè llavors ahí sí que ja saps que quedes més tranquil que l'anisaki de tal estret. I amb el tema de peix blau, pues, bueno, ja sabem que el peix blau porta molta salut del tema d'omegas. I aquí pues, el salmó jo recomano molt. La caballa també, la tonyina, un cop cada 15 dies, no molt més, perquè són peixos grans. Ja sabem que els peixos grans també porten un altre problema afegit, saps? A l'hora de menjar.
Quin consell donaries a aquelles persones que volen començar a incorporar més peix a la seva dieta, però que no saben doncs, per on començar, doncs, ajudar doncs, a escollir per facilitar la seva compra?
Doncs jo per començaria, perquè si a més si no han menjat mai peix, llenguado, que és molt suau, o un gall, també, són peixos molt suaus, és un peix blanc que està força bé, I a partir d'aquí ja vas ficant altres coses. Ja seria la sardina, que és una mica més forta del seu gust. Ja... Però clar, el problema és que molta gent vol menjar peix però no vol menjar espines, m'entens? Llavors volen que sigui tot, que no tingui ni una. Però clar, a partir d'aquí que tirem sempre de dorades, llobarros, salmó i el lluç. Uh-huh. I el rap, evidentment, però bueno, el rap com que es dispara amb el preu, sempre és, el rap és com un cop al mes, la gent ho compra com dient, bueno, mira, és un extra, no, per dir-ho així. Però sí que n'hi ha altres peixos que la gent no coneix, com la llenguadina, com el mero pinto, que és un mero d'un altre color, i la seva can és blanca i molt bona. Vull dir que són peixos molt econòmics i que estan força bé, realment, i són d'aquí, de la zona nostra.
Doncs també aquí ho deixem. Toni, abans d'acabar, quina és la teva opinió sobre la tendència a cada cop més consumir peix de piscifactoria i també quins avantatges i inconvenients no hi ha amb el peix salvatge?
Bueno, la tendència al final, el que s'està arribant una mica és que al final es comprarà quasi tot envasat al buit i tallat, al filetejat. Pràcticament la gent no vol tocar res del peix, li sap que fa olors... la gent no vol les espines, vol tot ja que estigui ja ben preparat i només posar el filet a la planxa i fer-ho. Jo veig, per lo que estic veient, i moltes botigues que estan traient a vegades cosetes i ho canvien més per congelador o per atmosfera zero, que t'aguanta pues, 6 dies envasat al buit i el peix t'aguanta bé fred.
Doncs, Toni Sales, moltes gràcies per donar-nos aquests tips a l'hora de comprar peix i a l'hora també de consumir-ho. Moltes gràcies per passar-te pel Connectats.
Gràcies.
I bona tarda.
Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Sóc addicte als teus llençols, quan t'amagues el somriure i l'olor que fa el teu coll. Sóc addicte a la bogeria, que ja fa uns anys que déu-n'hi-do. Sóc addicte a les mirades, que em dispares sense por. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Esborda la camisa, que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Vinga, no t'encantis, que s'acaba la cançó. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Esborda la camisa, que arriba la calor. S'acaba la cançó. Les matinades, a no parar fins que surti el sol. Sóc addicte a veure't sempre ballant aquesta cançó. Sóc addicte a ser com ara, anar fugint de preocupacions. Sóc addicte a fer-ho simple, que amb això ja en tenim prou. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Descorda la camisa, que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Vinga, no t'encantis, que s'acaba la cançó. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Descorda la camisa, que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Vinga, no t'encantis, que s'acaba la cançó. No ens espera i aquí mai passa res. No t'encantis, que t'encanta perdre el temps, prendre'm el pèl, que avui tot és més fàcil. Mirem-s'ho del revés, com un cavall salvatge que balla sense fre. Les hores no ens espera i aquí mai passa res. No t'encantis, que t'encanta perdre el temps, prendre'm el pèl, que avui tot és més fàcil. Mirem-s'ho del revés, com un cavall salvatge que balla sense fre. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Descorda la camisa, que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Vinga, no t'encantis, que s'acaba la cançó. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Descorda la camisa, que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Vinga, no t'encantis, que s'acaba.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, bona tarda, connectats. Em dic Joan i m'agradaria recomanar la pel·lícula Salvador, de Manuel Huerga, i que explica la història del jove anarquista català Salvador Puig Antich. Em sembla molt interessant la pel·lícula perquè es reconstrueixen els seus darrers anys, la seva detenció, el procés i la seva injusta execució al Garrotville el 2 de març del 1974, quan només tenia 25 anys. La pel·lícula va guanyar el Goya al millor guió adaptat i l'actuació de Daniel Brühl com a Salvador és memorable i et teletransporta realment a aquella Catalunya dels anys 70. Gràcies.
Queremos cambiarlo todo. Acabar con el viejo mundo y construir una sociedad sin clases. Porque sabemos que solo con palabras no se consigue nada.
El problema es que el dinero está en los bancos.
¡Vamos arriba!
Es nuestro mejor momento. Hasta ahora todo nos ha salido bien.
¿Conoce usted a Salvador Puig?
Ya saben quiénes somos. Van a por nosotros. Pero todos tenemos claro que no nos dejaremos coger.
Hay un policía muerto. Hablaremos con la iglesia, con los partidos, con los sindicatos.
Tienen un cabeza de turco, ya lo tienen.
No esperes nada bueno.
Y a mí, pena de muerte, ¿no? Quiero salir con vida, ¿me has oído?
Se lo han cargado al Carrero Blanco.
Esa bomba también me ha matado a mí.
Se puede ir por el mundo matando a la gente.
Mi padre ha vivido toda su vida con el miedo en el cuerpo. Y eso destruye a cualquiera.
Mientras hay vida, hay esperanza.
Never seen anybody do that thing.
experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum. Que penses llum de contra hivern. Un dilluns perfecte, bicicleta sense mans, pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de que penses llum de contra hivern.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Aniol Riba ha presentat aquesta setmana La Masovera, després de versionar a base de reggaeton el Marrameu Torre Castanyes. Ara arriba amb un nou clàssic popular versionat sota el braç. Júlia Ramon, bona tarda de nou.
Bona tarda, així és. El cantant sabadellenc que ara ha versionat La Masovera i nosaltres avui el tenim aquí perquè ens expliqui tots els detalls d'aquest nou treball. Bona tarda.
Bona tarda.
A la tardor va ser el Marrameu, evidentment, perquè era època de les castanyes i panellets, i que ara hagis agafat La Masovera, té algun significat? Per què has triat aquesta cançó?
Realment, la cançó la vaig triar ara ja fa molt temps, però hem decidit publicar-la ara, perquè, bueno, després de la tardor, doncs ve l'hivern, i la cançó parla de productes de temporada, i de fet es centra en un, que és a l'hivern, i els vaig dir, però escolta, mira, això ja quadra perfecte, pues som-hi amb La Masovera ara a l'hivern.
És una cançó infantil que, malauradament, com tantes altres, té certes connotacions masclistes, no? Vull dir, al final, La Masovera se'n va al mercat, és la dona, no?, qui
sí.
dona per fet, no?, que ha d'anar a comprar i tal. Tu això ho has intentat arreglar d'alguna manera?
A veure, arreglar tampoc vindria a ser la paraula. És a dir, la cançó original respon a un context històric de fa molt temps. Afortunadament, ara no és el mateix. I el que he fet és... que aquesta masovera, doncs, en comptes d'anar a comprar al mercat, la tia és una tia estupenda i s'ha muntat ella una paradeta. Llavors té la seva paradeta, ven els seus productes del seu hort, ho fa tot ella, tot boníssim, de temporada, ecològic, de proximitat, fantàstic. I és la reina del mercat, o sigui...
bueno, i també una mica més emprenedora, no?
Exacte, vull dir... sí, és com que agafa això, el toro per les banyes i diu, vale, ara ja no vaig al mercat el dilluns, ja... No, jo ara vaig al mercat... I si tu vols venir, vine, que a la primavera tindré cireres, les millors de tot, i així és una mica el joc, sí.
Una de les preguntes que em sorgeixen, no, quan versiones aquestes cançons, cançons infantils i tan conegudes, és una mica el repte amb què et trobes. D'una banda, perquè són cançons com molt consolidades, que tothom doncs, les té molt memoritzades, no, a foc, i doncs, tenen com una estructura indestructible, i d'altra banda, perquè les lletres, una mica el que dèiem, tampoc és que siguin molt profundes com per poder donar-li molt de joc, no, sinó que són simples. Llavors, una mica... Com tu fas, no? Quines són les dificultats amb què et trobes a l'hora de versionar les cançons?
Mira, ara mateix, amb les cançons que he anat fent fins ara, que hem anat publicant, m'ha servit molt l'estructura de la pròpia cançó original. És a dir, amb La Masovera veureu que les primeres melodies són exactament iguals que la cançó original. El que passa és que després ja canvia el segon acord, ja canvia la melodia, ja entra una rumba que... Ja canvia, però... Em serveixen molt petites tonades que ho identifiquen. Amb el Joan Petit passava el mateix. La melodia de en Joan Petit treballa és la mateixa que en Joan Petit quan balla. El que passa és que en comptes de posar-li un acord major, li posa un acord menor i ja sona diferent. Però és la mateixa melodia. Després sí que la melodia evoluciona i no és la mateixa que la cançó. Però em serveixo d'aquests guinyos, d'aquestes petites tonades, per fer referència no només al personatge... en el sentit literal, sinó també en el sentit musical, que tu puguis dir, vale, és veritat, o sigui, això té un cert paral·lelisme, llavors la cançó creix pel seu propi pes, però vaja.
L'última, l'anterior, no? La del Marrameu, estava versionada com a base de reggaeton, tenien uns tocs així doncs, més festivalers, no?, que podríem dir. En aquest cas, com les has versionat?
Cada cançó té un estil propi, perquè això, cada història s'explica doncs, per un ambient, per un context. I aquesta, en concret, he fet una rumba catalana, però amb uns sons electrònics que fan que, bueno, que tiri molt, i el que em fa molta gràcia, que això és també cosa del Bernat, el productor, és que té uns sons psicodèlics que fa que la cançó no només... tiri a nivell de ritme, a nivell d'energia, sinó que també té un toc així com divertit d'humor. Sembla que, no sé, és com si de cop apareguessin un palumpes del Charlie la fàbrica de xocolata o bolets, és com tot així, i fa que sigui més divertida.
Què creus que és el que més agradarà, no?, d'aquesta cançó?
Jo, per el feedback que he tingut de la gent que li he anat ensenyant abans de publicar-la, crec que és una cançó que entra fàcil, perquè l'estructura és molt senzilleta, i entra fàcil d'entrada, però després té les seves coses. O sigui, la cançó evoluciona. He dit que era una rumba, però al final de tot de la cançó, la cançó evoluciona i de cop sembla una festa així com estranya. Hi ha un tros que sembla que de cop apareguin els Beatles mm-hmm. per allà, amb uns falsets, amb uns coros, i torna a anar a la tornada inicial. Llavors, jo penso que és una cançó que d'entrada entra fàcil, però demanaria als oients, si els ve de gust escoltar-la, que es deixin endur, perquè al final s'emportarà una sorpresa.
Per on es poden escoltar, no? Aquestes, tant la Masovera com les altres, no?
Doncs es poden escoltar a totes les plataformes, Spotify, Apple Music, YouTube, a tot arreu. O sigui que això no hi haurà problema. A la plataforma que més els agradi, allà que ho escoltin.
I no sé si t'estàs plantejant fer un altre format, no?, a l'hora de posar aquestes cançons, doncs, jo què sé, fer algun concert familiar, per exemple, o fer alguna, doncs, representació en algun lloc.
Cap aquí és on ens encaminem ara. És a dir, fins ara he estat produint, aquest és el quart tema, i serà l'últim per un temps. És a dir, tenia aquests quatre temes plantejats, preproduïts, ara ja produïts i tot plegat. Mm-hmm. A partir d'ara, a partir de primavera, estiu, la idea és començar a fer-ho girar, i ja sigui, doncs, escoles, esplais, caus, famílies, el que els vingui de gust. Ja comencem a tenir algun concert amb formats diferents, també, vull dir que puc anar, podem anar en banda, podem anar un parell de persones, podem anar sols, o sigui que amb això ens ajustem. Uh-huh. I la idea és fer-ho girar, perquè hi ha aquestes quatre, però també n'hi ha més que estan allà al calaix, que segurament en directe sortiran, i també hi ha versions de temes propis, perquè això ens permet, doncs, si tu toques el Joan Petit que ha fet Bobet, pots tocar també el Joan Petit original, i fas una mica el joc i tot plegat.
Has dit que tenies ja algun concert tancat?
Sí. El que veus que encara no ho puc anunciar, però... Ah. Sí, algun.
Bueno,
algun hi ha,
doncs
ja.
Estarem pendents.
Sí. I des d'aquí animo que si hi ha algú que li vingui de gust, doncs, a comptar amb nosaltres, que la veritat és que en tenim moltes ganes. Les petites proves que he anat fent han funcionat guai i tinc moltes ganes.
Per últim, tens algun altre tema, alguna altra cançó amb entre mans?
Em vaig treballant en altres històries. El Monstre de Banyoles té bastants números de que... Però això, com deia, ara n'he fet quatre i això ja més endavant sortiran més coses, segur, perquè en sortiran més.
Doncs moltes gràcies, Aniol.
A vosaltres.
A la tarda no et desconnectis.
Surt el sol mentre està plovent, si ens mirem es congela el temps tan rebel i m'obres les portes del cel. Hem ballat fins a l'infinit, hem gaudit i ens ha faltat nit. Ets la mel que s'escalfa i fon el gel. Al matí m'agrada quan encara no hem dormit i ens esmorzem a poc dins el teu llit. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats. Quan sortim és quan embogim, ens trobem. Quan ens perd l'instint som dos gats que fugim saltant terrat. No hi ha por on poder atracar un vaixell que no sap on va, naufraguem i ens deixem endur pel vent.
Si ens traiem la roba és quan tenim superpoders. I per una estona som els reis de l'univers. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Aquí acaba la història d'aquest Connectats de dimecres. Gràcies per acompanyar-nos. Demà tornem, com sempre, després de les 4 de la tarda. Quan passin 3 minutets, aquí serem. Bona tarda a tots. Adéu-siau.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies, visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat, www.cugat.cat.